A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
El pugem al Parc del Garraf és en sentit metafòric, ja m'entendran, perquè de fet és Santi Llacuna qui baixa cap a Sitges per venir-nos a visitar aquí a l'Ajuntament. Santi, bon dia.
Què tal, bon dia.
El director del Parc del Garraf, amb qui vam parlar doncs, probablement just abans de festes, per entendre'ns, i bé, nous projectes i coses que estan en marxa. Per rescatar alguna cosa de la que hem parlat fa poc parlàvem amb la gent de la Fundació Miranda, sí, que és un dels projectes que, podríem dir-ho així, amb més carinyo s'ha mirat en Santi en els darrers temps. Ens ho havia comentat més d'una vegada, aquest és el segon any i aquest any ha vingut tota la camada sencera.
Sí, sí, la veritat és que sí. Bueno, són d'aquestes coses que indubtablement s'ha de fer una prova pilot, que va ser la de l'any anterior, va funcionar i enguany doncs, ha baixat tot els cavalls que tenien al Pirineu. La veritat és que sí, és un projecte molt interessant, sobretot quan ja fa uns anys doncs, que un dels objectius, de les prioritats pel parc ha sigut la prevenció del tema d'incendis forestals. Sempre hem anat darrere de veure si podríem recuperar els ramats de cabres, ovelles. Ha costat uns quants anys que s'hagin establert les cabres i ovelles en un dels ramaders de la zona, concretament d'aquí, de Sitges. I ara, la veritat, aquest matí, inclús he parlat amb ells, no?, una mica també com els hi funcionava, i doncs veus que han anat ampliant el seu nombre de caps de bestiar, i tot i les dificultats, perquè el Parc del Garraf no és un lloc on hi hagi una gran quantitat de prats i que doncs, la herba que puguin gaudir aquests animals sigui exuberant, però la veritat és que s'han anat adaptant. I després d'haver aconseguit doncs, que hi haguessin aquest ramat de cabres ovelles, doncs, com deies, ara tenim cavalls. Cavalls, indubtablement, que diguéssim, el que acaben obrint de territori és molt superior a el que són cabres i ovelles. És una espècie, el cavall, que a més menja una de les espècies que sempre ens ha fet molta, diguéssim, por, en el sentit de que de cara a risc d'incendi doncs, té un gran potencial de combustió, com és el càrritx, i la veritat és que els cavalls se la mengen. Vull dir, diria que pràcticament el 80% de la seva dieta és el càrritx, o sigui que ens ha anat fantàstic.
D'acord, perquè el càrritx realment no se la menja ningú més.
És difícil, perquè és una espècie que porta silici, és una espècie que, tot i ser una herbàcia, és dura, hi ha moltes altres herbàcies més bones.
No, esgarrapa molt el càrritx, o sigui que quan hi passes...
Sí, oi? És que n'hi ha moltíssim, a més a més, és una espècie que la seva estratègia, i per això n'hi ha tant, tira endavant després de grans incendis, o sigui, és l'espècie que més fàcil doncs, recolonitza llocs cremats, perquè, per una banda, els focs que s'han pogut produir aquí al Garraf no han sigut allò intensos en profunditat, han sigut focs que normalment passen de pressa, i tota la part reticular d'aquesta herbàcia doncs, està viva, i al moment de que passa l'incendi no té cap altra competència, i a l'hora de rebrotar doncs, té tot l'espai per ell, tota la llum, i ho té tot. I llavors és molt fàcil doncs, que el càrritx es vegi afavorit per aquests, doncs, pels grans incendis. Ara tenim els cavalls, doncs aquests cavalls ho estan, doncs, si més no, regulant, i a més, lo interessant d'aquestes espècies, bueno, d'aquest grup de cavalls, és que van arribar també set d'una espècie que es diu Potxoca, que és un poni gran, que a més no només es menja el càrritx, sinó que és capaç d'arrencar-lo, i o sigui, aprofita inclús part de l'arrel d'aquesta herbàcia, en la qual si arrenca de soc arrel, doncs inclús aquest càrritx ja no rebrotarà en alguns d'aquests entorns. I és interessant veure el comportament d'una espècie i l'altra, o sigui, els cavalls, el grup que hi ha de cavalls i el grup que hi ha doncs, d'aquests Potxoca, que impacten sobre el territori d'una manera diferent i obren molt més espai que el que podrien obrir els mateixos cavalls.
Fins a quin punt la presència d'aquesta cinquantena de cavalls és significativa en la neteja que provoquen en el territori? És a dir, els cavalls estan aquí per fer doncs això, una neteja que en principi seria molt costosa fer-la per mitjans humans i mecànics, però clar, en són 50. Són els que són, tampoc hi ha un ramat de 2.500. Fins a quin punt és significatiu allò que fan en una finca, que en el fons també és una finca limitada, és una finca que hi ha als voltants de Can Grau?
Jo diria que molt, molt, molt important és, sí, molt, perquè, a veure, el cavall, l'estudi que vam fer, just es van presentar les jornades d'estudiosos del mes de novembre, doncs l'estudi que vam fer els nosaltres mateixos des del parc, doncs els 30 i escaig cavalls que van venir l'any passat es van menjar més de 72 tones de carriage. Això, de cara a reduir combustible en aquest sotabosc, és important. Jo diria que ara aquí, en els propers anys, a part de, diguéssim, aquesta prova que va ser una prova pilot, ara hi ha més cavalls, o sigui que la quantitat de carriage o de arbustiu que hi pot haver al sotabosc serà l'impacte que faran sobre aquestes espècies serà important, menys combustible i molt més fàcil en cas de que hi hagués un gran incendi doncs de poder-lo aturar o evitar la propagació del mateix. La idea és que, com hem comentat aquests últims anys, i recordo que abans d'acabar l'any un dels projectes que hem engegat que vam engegar l'any passat era el que anomenem punts estratègics de gestió. O sigui, conjuntament amb bombers, que de fet són ells els que van redactar aquest projecte, era de buscar en el territori del Garraf, que hi ha hagut, per desgràcia, uns incendis molt importants, com van ser 82 i 94, doncs trobar de quina manera podríem reduir molt el combustible perquè en cas de que hi hagués un nou incendi, els bombers poguessin treballar d'una manera fàcil per ajudar a l'extinció d'un incendi. Llavors es van establir una sèrie de zones on caldria fer una aclarida de zona forestal, desbrossar. Clar, si tot això, la primera intervenció, s'ha de fer manualment, té un cost molt important i lo interessant seria que després, quan s'ha fet aquesta primera intervenció, el manteniment el poguessin fer amb aquests ramats, no diré el 100%, però sí un percentatge important. Uh-huh. O sigui, penso que la gestió de tot en la vida, però en aquest cas dels espais naturals, doncs és molt important lligar i sumar sinergies. No? Tens un projecte, aquest projecte s'ha d'executar amb un pressupost, per altra banda tens altres elements que et poden ajudar, com són cavalls, ovelles per fer aquest manteniment, tens plans tècnics de gestió forestal que s'han d'anar executant per part dels diferents propietaris, doncs, a través de subvencions, a través de l'Associació de Propietaris Forestals del Garraf, poder-lo executar a través d'ajuts que pot donar la mateixa Diputació. Penso que són eines que les hem d'utilitzar correctament per sumar. O sigui, aquí, lo interessant, per això dic que els cavalls ara estan en un indret fantàstic, haurem d'anar veient en aquests propers anys si això doncs, podem tenir-los com aliats per implementar aquestes zones de baix combustible que està preparat per bombers aquest projecte, doncs com ens poden ajudar. Per altra banda, els cavalls, la dificultat que tenim més important aquí al Garraf és la dificultat per trobar llocs on tinguin aigua a la seva disponibilitat. O sigui, el Garraf, per desgràcia, no és un lloc que brolli l'aigua per tot arreu, tot i que quan plou sí que ens pot donar aquell efecte de que molts d'aquests cocons o pous brolla aquesta aigua, però en poques setmanes s'eixuga. Llavors, l'estratègia està en fer un seguiment de tots aquests punts d'aigua per veure de quina manera, en funció de la capacitat que tenen d'anar-se recuperant aquestes petits, doncs, aquests pous o aquestes urgències, perquè aquests cavalls doncs, puguin anar fent petites, no diré transhumàncies, sinó unes petites translocacions sobre el territori per poder incidir sobre els llocs on ens interessen.
D'acord. Per tant, en principi, aquests cavalls aquest any estan aquí, però hi hauria la idea de poder doncs, moure'ls en altres indrets, en altres finques, coincidint en aquests punts prioritaris que han marcat els bombers.
Això seria l'ideal, però dic, una cosa és la teoria i l'altra és la pràctica, perquè a lo millor en alguns d'aquests indrets l'aigua se'ls hi tindria que subministrar doncs, amb cubes...
De manera artificial, per entendre's.
De manera artificial. Mm-hmm. Llavors, també, no dic que no sigui possible, però doncs, dificulta molt la tasca.
D'on la treuen ara allà a Can Grau, l'aigua?
A Can Grau la treuen dels pous que allà tenim a Can Grau, que ja, ja estava preparat, i per altra banda, en un altre indret, doncs, a la finca de Mas Vendrell, hi ha uns safaretjos doncs, que brolla doncs, aigua. I diria que l'interessant d'aquell punt és que l'aigua brolla pràcticament tot l'any. De fet, l'any passat va ser un any molt dolent, molta sequera, pràcticament fins que van arribar els cavalls, i fins i tot abans de que arribessin ja encara brollava aigua. Vull dir, vam calcular-ho, i va haver, a partir d'un seguiment que fèiem d'aquesta surgència, doncs jo diria que en les èpoques pitjors eren uns 600 litres per dia i després vam arribar, després de les pluges van estar com a uns 4 o 5 mil litres per dia.
D'acord. Els cavalls no són unes espècies autòctones del Garraf. Com s'ha començat a mirar com interactuen amb la resta d'espècies?
Clar, a veure, jo, de fet, em sembla que ho vaig comentar un dia aquí a la ràdio, o si més no, hi he comentat amb gent, que quan vam conèixer els de la Fundació Miranda i ens vam explicar doncs, quin podria ser el projecte de portar aquests cavalls, clar, parlant amb gent del territori em deies que jo de cavalls, aquí al Garraf, d'aquesta manera, doncs, cavalls amb llibertat, que no havíem vist mai. Havíem vist doncs, algun matxo, una mula, a costat d'alguna de les masies per fer les tasques que els hi requeria de portar, de transport. Diu, per això... I més aviat, en aquell punt, quan vaig parlar amb gent que del territori, ens vam no espantar, però allò de dir, si no hi eren, i aquesta gent ho veu una mica cru, possiblement els cavalls tindran dificultat per adaptar-s'hi. En canvi, després hem vist que tot el contrari. Això no vol dir que arribar aquests cavalls obren espais, cosa que ens va fantàstic perquè després de grans incendis les zones forestals, les zones arbustives es van tancant molt i el que interessa doncs, és també que s'obrin aquests espais perquè moltes espècies desapareixerien o estan desapareixent. Però està clar que han d'interactuar amb altres espècies. I aquí doncs, va una mica també l'estudi que ens proposem aquest any, que ara primer serà un estudi més bibliogràfic i pràctic en algun punt, però veure de quina manera. Vull dir, al territori del Garraf s'ha fet un projecte molt interessant de reintroducció de la tortuga mediterrània. Està clar que en algun lloc, això també ha passat, hi ha tortuga, hi ha cavall, és compatible, però també ens agradaria veure quin és el comportament d'aquesta espècie. Estic segur que els cavalls, com veuen, quan són molt intel·ligents i segur que les tortugues que poden atropellar segurament que són molt menors a la gran quantitat que es poden arribar a atropellar per altres vies que passin vehicles. I després altres espècies, rapinyaires, hi pot haver algun rapinyaire, però entenc que els animals tenen uns moviments que els incorporen ràpidament entre ells. Vull dir, segurament que veuen més com amenaça una persona que va, no sé, caminant, cridant, en vehicle, que passa les pròpies espècies del territori. Però no està de més, farem aquest estudi, per si més no veure la compatibilitat amb dues espècies, no, entre totes aquestes espècies.
Per tant, doncs, els cavalls, el projecte, tira endavant i a l'espera d'aquesta... d'una ampliació cap a doncs, altres zones que puguin fer aquesta tasca. Més coses. Ens comentaves aquesta setmana hi ha una jornada d'espigalls.
Sí, la veritat, aquest és un projecte... M'agrada molt venir a la ràdio, sobretot, per explicar doncs, aquests projectes que han sigut, diria, que són pioners en aquest territori. No vull dir que els espigalls siguin pioners a la zona del Garraf, perquè des de fa molts anys, des de sempre, he sentit a parlar dels espigalls, sobretot els espigalls de Vilanova. Això fa 3 o 4 anys vam tenir l'oportunitat de, conjuntament amb la Fundació Miquel Agustí, de portar un projecte de recuperació, més que de recuperació, de poder donar a l'espigall la categoria que possiblement es mereix. Què vol dir? Què vull dir amb això? Doncs que els espigalls és una espècie molt coneguda en aquest territori, però fora d'aquí no massa. Diria que aquests últims anys potser una mica més, però és un tipus de col, una varietat de col que la gent la té poc incorporada segurament amb la seva dieta. Llavors el que intentàvem, ja que és una varietat que sobretot en aquest entorn s'adapta perfectament, vam veure l'oportunitat també de que al Parc del Garraf hi ha moltes zones agrícoles que, malauradament, degut a la seva manca d'aigua, que abans ho estàvem comentant, poques són les espècies hortícoles que hi podrien establir-s'hi. Però la col, no vull dir només els espigalls, sinó les cols en general, que es planten a final d'estiu, es pot allargar, o sigui, en principi fins al setembre es podrien plantar, i passen tot l'hivern i es van recol·lectant des de l'hivern a la primavera, a principis de primavera. És una espècie que requereix molt poca aigua, pràcticament només a l'hora de plantar-la i poc més, i tenim una espècie característica d'aquest territori i que s'adapta molt bé. Aleshores, el projecte va... Ens queden 2 anys, portem aquests 3-4 anys i ens queda el 2019 i 2020 per acabar trobant doncs, la manera de fer una certificació europea, o sigui, una DOP, una categoria que entenem que es mereix. I ara estem amb això, amb trobar doncs, d'espigalls, n'hi ha de molts tipus de varietats, doncs buscar una varietat que s'adapti molt bé, que tingui una mida determinada, que tingui uns sabors doncs, característics, que no siguin aquests tan durs, a vegades que és la col, que la gent, altres vegades la col no li agrada perquè és molt fenosa, fa molta olor, que a més la troben una mica amarga, doncs en aquest cas trobar una varietat d'espigall que sigui doncs, o que tingui una acceptació important. I de fet, jo diria que ja és així, perquè aquests últims anys el que intentem és, quan es fan aquestes jornades, doncs també que després això vagi vinculat amb tema de restauració propera al territori del Garraf, de fer una degustació. En el cas concret, que doncs avui m'agradaria explicar, és que aquest divendres que ve, a les 10 del matí a Can Grau, fem una trobada amb la gent del territori. De fet, ho hem intentat convocar tota la gent que té, viu o conrea aquí al Garraf perquè coneguin aquesta varietat, que coneguin quines són les característiques, com s'ha adaptat, quins són els seus requeriments, per engrescar doncs, a la gent el conreu d'aquesta espècie. Llavors, dic això, i avui tenim l'oportunitat doncs, de comentar-ho a la ràdio, que la veritat és una convocatòria oberta, que qualsevol de les persones que avui ens estiguin escoltant poden venir a les 10 del matí a Can Grau. Tindrem uns especialistes en aquest tema, que són els de la Fundació Miquel Agustí, i estarem encantats de rebre'ls i poder doncs, donar a conèixer aquest projecte, que doncs, per nosaltres també és una oportunitat d'explicar el que des d'un espai natural estem fent vers la recuperació, o de més que recuperació, el potenciar una espècie tan emblemàtica com és l'espigall.
Tot i que és emblemàtica, però a vegades difícil també. Hi ha molta gent que no li agrada l'espigall. Sí.
Clar, és el que dèiem, que l'espigall, com passa amb moltes del tipus de cols, bròquils i tal, no? No acaba de ser d'un gust que la gent li agradi, però... com ho explico? Segurament que és així, però hi ha tantes maneres de cuinar els espigalls que la gent quedaria parada. No sé, no hi ha entrat al Google a mirar receptes d'espigalls, però el que puc garantir és que amb moltes de les trobades que s'han fet amb els diferents restauradors del territori, han fet un sinfín de plats preparats amb espigalls que a mi mateix m'han sorprès, eh? Sobretot amb temes amb alguna cosa de bechamel, amb bunyols, vull dir, la veritat és que es poden fer de tantes maneres i que inclús te l'estàs menjant i no tens ni la sensació que t'estàs menjant un tipus de col.
Uh-huh. Per tant, aquest divendres a Can Grau, a les 10 del matí, jornada al voltant del món de l'espigall.
Correcte.
Doncs queda tothom convocat també per aquesta proposta que, doncs, en la qual hi col·labora el parc. M'has comentat també abans que s'està fent un estudi de freqüentació.
Sí.
Sí, un altre.
Bueno, més que un altre, a veure, jo penso que això va pel següent. Fa molts, o sigui, moltes vegades quan vas a alguna jornada o vas a algun indret, et pregunten, i al parc del Garraf, quanta gent ve al parc del Garraf a l'any? I la veritat és que ens costa dir-ho perquè no hi ha un estudi de comptatge de vehicles i vehicles que vinguin, amb persones que vinguin a visitar el parc, perquè a més a dintre el parc també hi ha residents, hi ha la urbanització de la Plana Novella, i llavors, vull dir, no es tracta només de posar un comptador de vehicles i dir, mira, entre tants vehicles, un promig de tantes. Llavors, als anys 2000, a l'inici del 2000, vam fer un comptatge molt acurat durant unes setmanes per veure o per fer una estima de quantes persones podien venir al parc. I estaria, doncs, al voltant, havíem calculat en aquell moment, unes 150.000 persones l'any. I ara ens hem proposat, ja no només des del parc del Garraf, sinó des de tots els parcs de la xarxa de parcs, doncs l'oficina de Parc Natural ha encarregat el disseny d'un projecte per fer aquest comptatge. Què vol dir això? Doncs que ens han fet un model en el qual s'han de fer un comptatge concret de vehicles, persones, d'indrets concrets durant uns dies determinats de la setmana i a partir d'aquesta estima, doncs, fer un càlcul de les persones que venen. Això ens comportarà, ja ho vam fer l'any passat, s'ha de ratificar aquest any amb un comptatge complementari i espero que a final de 2019 ja poguéssim tenir, doncs, aquest de dir, mira, doncs, al parc del Garraf hi venen 200.000. persones, o el que sigui.
D'acord, és a dir que a partir d'una planificació de comptatge concret amb dies, amb llocs exactes, es farà una extrapolació calculada sobre la freqüentació. Ja es va fer l'any passat i aquest any, doncs, s'han de ratificar les dades obtingudes l'any passat per tenir una dada bona.
Exacte.
Puja més gent o... La percepció, perquè clar,
a veure,
no hi ha dades.
No hi ha dades, però el que et vas donant compte, els que estem, diria, cada dia, tot i que molts dels dies que més gent hi ha, que són els caps de setmana, concretament jo, hi estic molts pocs dies. Però el que sí que et dones compte és que de la gent que venia als anys, i sobretot, i això ho dic també perquè no només fem aquest comptatge, sinó que també es fa una enquesta a la gent que ve. Et dones compte que el que eren els anys 90 desconeixia quasi bé què era el parc del Garraf i ara molta gent ja pot entrar per les diferents entrades que hi hagi en vehicle, però ja va directe a llocs que coneix del parc. Fa els itineraris. Jo diria que això també, la xarxa d'itineraris que hi ha dins el parc, és molt potent. Hi ha de diferents, això ho hem parlat moltes vegades, no? D'itineraris que estan, itineraris adaptats, itineraris amb diferents dificultats, la qual cosa, doncs, també ens facilita que famílies que venen a nanos vagin uns llocs, uns altres. Penso que, bueno, lo interessant és, doncs, que aquestes persones que abans desconeixien l'espai, ara el coneixen. I el que sí que diria és que hi ha un augment molt, molt, molt gran de gent que ve en bicicleta. I just l'altre dia que vam estar, que després ho podem comentar també, el tema de la Carta Europea de Turisme Sostenible, un dels temes que hem detectat és que en alguns d'aquests indrets, concretament des d'on avui estem, aquí a Sitges, doncs l'entrada per el Coll de la Fita en bicicleta és impressionant. O sigui, els caps de setmana és un lloc relativament senzill, amb cotxe pots arribar des de baix o sortir del mateix Sitges per anar cap dins del parc, i no és dificultós, i en canvi les oportunitats que tens de conèixer el territori del Garraf i després sortir per alguna de les altres vies, pots sortir de Vallcarca, on sigui. Vull dir, jo diria que aquest ha sigut un dels punts així, entre, diguéssim, en vehicle la gent ja no para, va directe als llocs, i per altra banda l'augment de gent que ve a conèixer el parc en bicicleta. I Respecte al tema de freqüentació, el que també hem fet, o intentem fer un esforç important, és posar comptadors de vehicles que discrimini el que és bicicleta, a peu i vehicle. Ho dic perquè amb això també tindrem, o tenim, unes dades que, si més no, no ens permetran dir quantes persones, però any rere any anirem veient el que abans deia, no? Si des del Coll de la Fita entren més o menys bicicletes. Perquè en funció també del tipus de públic o d'usuari que ens ve al parc, segurament que es poden intentar adaptar alguns d'aquests itineraris o la informació que es passi del parc. Dic això perquè, a més, em va molt bé un dels indrets que enguany farem un esforç important de, diria, de publicitar o de millorar l'accés al parc, que hi ha gent que ja l'utilitza, però sobretot potenciar el que és el transport públic. Coneixem que el Garraf, degut a la seva orografia, no pugen autocars ni passen autocars per dins el parc. La gent ha de venir en vehicle, ha de venir en bicicleta, o el transport públic et deixa una mica lluny. Però tenim una estació estratègicament molt interessant, que és la del poble del Garraf. O sigui, l'estació de Garraf és molt interessant i enguany hem fet un treball de que la gent que arribi a l'estació del Garraf pugui o trobi tota la facilitat possible per orientar-se i pujar fins al parc. Pot anar en direcció més cap a l'est, com aniria fins a la Pleta, o pot anar més cap a l'oest, cap a la zona de Camp d'Ases, tota aquesta plana doncs, tan interessant que tenim aquí dins el parc. I aquest és el punt que intentarem millorar, ja dic, en els propers mesos, la senyalètica, que la gent que baixi a l'estació de Garraf pugui doncs, encarar aquesta entrada de parc d'una manera més endreçada i fàcil, cosa que ara no ho és. No ho és, sobretot, perquè a la que surt de l'estació t'apropes a la C31, la gent diu, i ara com acabo creuant per poder pujar? Doncs buscar aquesta manera, i estem treballant conjuntament amb l'Ajuntament de Sitges, que ens han ajudat moltíssim, a acabar dissenyant doncs, aquesta estratègia.
Tot i que des de Garraf tot puja, eh?
Sí, sí, sí. Des de Garraf tot puja.
No hi ha manera de trobar-ho més pla, eh?
Però la majoria de la gent que puja són recorreguts...
Agraïts.
Agraïts, exacte. Sí. És que la paraula és agraït. Vull dir, perquè a vegades puges, però és que el paisatge que acabes veient, a la mínima que comences a pujar i veus, a més, a la que et gires, tornes a veure el mar. O sigui, penso que aquesta postal que tenim des del Garraf, no hi ha masses espais naturals que puguin tenir una panoràmica com la que tenim en aquest espai natural.
De fet, és el GR92 el que ressegueix, que per una banda aniries cap a la Pleta i per l'altra aniries cap a Can Lluçà. O sigui que
sí, sí.
Tot interessant. És a dir, s'està buscant la manera de que la gent ho tingui més fàcil per arribar amb transport públic, que no és fàcil, al parc del Garraf, a partir de l'ús de l'estació de Garraf, on hi para un tren a l'hora, i per tant, doncs, més o menys, pots arribar i pots marxar a aquella hora. Ja que parlàvem de freqüentació, una pregunta lligada amb aquest aspecte. De vegades hem parlat amb responsables del parc de Collserola o del parc del Montseny o de Montserrat, o hem sentit que feien declaracions sobre fins a quin punt doncs, aquests massissos naturals transformats en parcs estaven al límit de la seva capacitat d'absorció de visites. Evidentment el Garraf està molt lluny d'això.
Sí, està molt lluny. A més, és un... Així, Collserola està molt proper a Barcelona, la pressió que té de gent, bueno, només cal apropar-s'hi. Montserrat, són llocs molt emblemàtics que de per si ja atrauen a molta gent. El Garraf és dur, vull dir, el Garraf és un lloc que la gent li agrada conèixer, li ve, però tampoc és un lloc que potser hi vagis gaire sovint. Llavors, sí que tenim molta gent i jo diria que una de les feines importants per part nostra com a gestors de l'espai és habilitar itineraris o mirar que la gent que ve al parc, com dèiem abans, lliga això amb el tema que abans parlava de freqüentació, no? De dir que la gent faci una sèrie de recorreguts itineraris al gran públic, que pugui fer uns itineraris que són fantàstics, no perquè estiguin orientats al gran públic siguin de menor qualitat, sinó tot el contrari, però que sàpigues que en aquell entorn l'impacte o la capacitat de càrrega que abans doncs, comentaves de Montserrat, Collserola, no s'hi arribi. No? I llavors els llocs més relictuals ja intentem doncs, que no hi hagi ni itineraris ni mirar que la gent, doncs, o facilitar que la gent vagi en aquells entorns, perquè és que n'hi ha moltíssims llocs per veure. A més, és que el Garraf, com deies, surts del Garraf i tot és pujada, i tot és dur, i tot és pedra, i que no és fàcil, no és un parc que em facilita...
No és un jardí.
No és un jardí, exactament. I a la mínima que fas qualsevol dels... Sigui el GR92, sigui el GR5, són dos GRs doncs, que tenen doncs, les seves dificultats pujades i baixades, com ha de ser. Eh?
Anava a dir això, això que probablement doncs, per algú que vulgui visitar-ho dirà, ostres, que dur. En el fons no deixa de ser un element positiu, precisament per prevenir un excés de... De visites i un accés
de pressió. És un filtre, vull dir, està clar que l'orografia d'un espai com aquest és un filtre important, però hi ha els seus, diguéssim, les seves alternatives. Pots arribar amb cotxe fins a un lloc determinat, com un dels itineraris que més gent fa és anar al Pla de Querol i veus doncs, un lloc on pots recopilar tota la informació de temes d'un massís càrstic, quin tipus d'olines, avencs, rasclers... i el cim doncs, més alt del parc és la Morella, doncs, hi tenia unes vistes fantàstiques que en dies clars, em sembla que aquest matí estava força clar i han dit que es veia també Mallorca, o sigui que alguns dels dies si una es lleva d'hora, abans que hi hagi aquesta mica de calitxa, doncs podem veure fins i tot les illes.
Per tant, doncs, si volen veure Mallorca, aquests dies són bons. La Carta Europea del Turisme Sostenible, que de fet lliga amb això que estem parlant ara,
és a dir,
que la gent hi vagi, però que faci un ús racional i no agressiu del territori.
Exacte, és que l'objectiu és aquest. I diria que la part més interessant de lo que és la Carta Europea de Turisme Sostenible és que estem treballant colze a colze amb tècnics dels ajuntaments, amb entitats, o sigui, la gent que es mou per aquest territori, doncs estem treballant conjuntament per lligar molt bé el que dèiem abans, el tema d'ús públic, el tema de conservació i com això podem treure-li més rendiment de la gent que ve a visitar el parc i que el seu impacte sigui el menor possible. Posaré res, jo dic, el més important, jo diria per com a equip, és que estem treballant colze a colze parlant dels temes, n'hi ha molts de temes que anirem tractant, però d'una sèrie de temes que hem anat iniciant aquest primer any, i no, que és superinteressant el veure de quina manera doncs, qüestions com el Parc del Garraf es fan molts espots publicitaris, es fan moltes curses, marxes, moltes activitats de més o menys multitudinàries, que gaudeixen d'aquest entorn. Res, aquí només voldria destacar que podria ser molt fàcil de fer un informe i dir que vinguin, que facin la cursa, sense posar massa condicionants, o fer algunes consideracions. Jo penso que l'interessant és que a partir d'aquests treballs que estem fent conjunt, anem aportant nous suggeriments a la gent que ve a fer aquestes activitats. Per tant, si als organitzadors se'ls diu, jo dic, fa uns anys hi havia alguna d'aquestes curses multitudinàries, la gent només venia, corria i no sabia, pràcticament no havia vist ni gaudit a l'espai natural. El que es feia és neutralitzar o fer per a uns 5 minuts a les persones que fan, sense comptar el temps, i puguin gaudir des de dalt, en aquest entorn que és fantàstic, des de la Morella, per dir alguna cosa, no? I veure, dir, saps on estàs? Mira el paisatge. Doncs això que ho puguis fer. Ara anem una mica més enllà, i és, quan es fa una sol·licitud com aquesta, la gent que fa aquesta marxa porta ampolles, veu, consumeix algun producte energètic, doncs el que es busca és que en cap moment qualsevol aquests residus que es puguin originar vagin a per al terra, que s'intentin productes reciclables, bueno, intentar conscienciar que o un valor afegit de que estàs fent una activitat dintre un espai natural. I dic un espai natural perquè ho estem gestionant des de la Diputació i intentes donar-li aquest plus, però jo entenc que qualsevol de les activitats que es fan, sigui un espai natural o no, aquesta consciència i aquesta pedagogia del tema de no llançar les coses al terra, és, jo diria que és primordial, perquè a vegades ens pensem que només hem de posar aquests condicionants quan estem a dins un espai natural, però qualsevol dels nostres boscos, qualsevol dels nostres indrets i de les pròpies ciutats que es fan aquestes activitats,
els carrers mateix
hauria d'haver-hi aquesta consciència, perquè si no et dona la sensació, i això penso que ens dona una mala referència, quan, i això ho hem vist tots, vull dir, veus qualsevol de les curses i que molts d'aquests corredors agafen les i ho van tirant, o sigui, tot es va llançant al terra, i després tot això comporta una recollida, que si és dins una ciutat potser és més fàcil, però imagini's quan això passa en un espai natural, que tothom n'és tirant les cunetes, que això havia passat, vull dir, fa uns anys, quan hi va haver la volta ciclista, que aquí concretament en aquest espai n'hem parlat algunes vegades, la cuneta quedava plena de
residus.
Després ho recollien l'empresa i tal, però no vol dir que el que ho tira a 2 metres es recull, però si un ho tira 5 o 6 metres, potser això
es ja queda allà.
Ho acabem trobant. Uh-huh. I penso que aquest, doncs, és una de les tasques importants.
Tot i que de la mateixa manera que fa uns anys parlava, mostres la gent ha de ser conscient de que no s'ha de fer foc a dintre d'un espai natural, i amb el temps això va passar, i ara doncs és estrany que ningú es plantegi fer un foc per fer-lo. De la mateixa manera, probablement també la gent avui en dia és molt més conscient sobre que no hem de tirar una ampolla a terra després, quan l'acabem, i això que fa un temps doncs semblava una cosa més, bueno, és igual, o sigui, total, és el terra de la muntanya, no? I ara probablement hi ha una consciència més clara sobre que això no s'ha de fer.
Està claríssim, jo aquest tema, i a més va molt bé el que comentes, no? El tema de fer foc al terra, això als anys 90 era molt típic, i inclús diferents trobades que feia la gent de cap de setmana era el més normal, i ara no es fa. Inclús, fins i tot, diria que han arribat a conscienciar a les pròpies urbanitzacions que estan a prop de zones forestals que, si no tenen una xumeneia, mata guspires i tal, no es pot fer foc. Mm. En aquest aspecte jo diria que igual, I posat l'exemple aquest de les curses, perquè és quan ve molta gent de cop i a vegades l'objectiu és caminar o córrer molt de pressa i no hi penses tant, però penso, no penses tant en el que pots acabar deixant en aquest territori. Però com que això ara hi ha hagut molta pedagogia per part dels organitzadors i per la pròpia persona, penso que, no sé, la majoria de persones, llançar un paper al terra ja et fa qüestionar. Jo seria impossible, per mi és impossible, però això és perquè durant molts anys, vull dir, la gent has anat veient que les coses no es poden llançar al terra, s'han de llançar a les escombraries, o t'ho poses a la butxaca i quan arribes a un lloc. Diria que aquest punt la gent de per si ja ho porta molt incorporat, i el fet doncs de que els organitzadors doncs hagin posat aquest, diguéssim, aquest punt afegit, doncs encara molt més, molt millor.
Per tant, tornant al principi d'aquesta carta, el parc ja s'ha afegit en aquesta carta europea del turisme sostenible, i a partir d'ara què?
Ara ens toca treballar moltíssim. Vull dir, això, i em sembla que ho vaig comentar al moment de l'adhesió, vam dir, ens hem adherit a el que és la carta europea, perquè els nostres propòsits són molt positius, són fantàstics, tenim uns interlocutors, tenim uns ajuntaments, unes entitats i uns tècnics d'ajuntaments fantàstics, però ara el que ens tocarà és posar-nos a treballar, i ens anirem posant mica en mica. Hi ha un punt que no hi parla, és que podríem parlar de la Carta Europea de molts punts, però hi ha un altre punt que nosaltres no tenim competència, però també ens hi posarem amb la Carta Europea, i és el tema de la zona marina. O sigui, la zona marina protegida, la hectàrees és molt superior, que hi ha més de 50.000 hectàrees protegides. Gestió en aquest territori no és competència nostra, perquè nosaltres només toquem zona terrestre, però entenem que les zones terrestres, en funció de com es gestioni les zones marines, poden acabar esdevenint un territori ple de deixalles que es puguin doncs, des d'embarcacions o que ens arriben per mar. Llavors aquí hi ha d'haver doncs, un treball molt interessant amb recollida, però no només amb recollida, sinó amb conscienciar que el mar no és un abocador i que la gent pot tirar les coses, no sé, des de qualsevol, des de els que van amb embarcacions que poden tirar qualsevol embalatge, els mateixos pescadors o qualsevol de les persones que interactuen en aquest medi entre aigua i terrestre.
O allò tan típic que diguem els banyistes són més conscients a l'estiu, però deu passar sempre quan de vegades passen vaixells de mercaderies i aboquen coses prop de la costa i aquesta cosa acaba a la platja.
És així.
Doncs aleshores diguem que, i aquell dia, ostres, durant 3 o 4 dies està a la platja doncs,
plena de tot tipus de...
Sí, sí. De deixalles que doncs, un dia doncs, un vaixell amb poca consciència va deixar anar vés a saber quantes milles de la costa i
arribat a la costa.
I arriba sí, a la sí. costa.
Bueno, doncs aquesta és una de les, dels punts i això ho treballem molt conjuntament també, jo diria justament aquí a Sitges, amb el Centre d'Estudis del Mar, que també ho gestiona la Diputació, doncs bueno, mirar de fer el tema aquest pedagògic que ja es fa i d'anar treballant conjuntament amb la cofradia de pescadors i bueno, s'ha de vull dir, treballar conjuntament perquè aquest espai natural doncs, ens el fem molt més nostre. I de fet, aquest últim, aquesta última trobada o fòrum, perquè la Carta Europea de Turisme Sostenible funciona a través d'uns grups de treball i un parell de vegades a l'any es fan fòrums, o sigui, els grups de treball amb tècnics. Uh-huh. I diria que aquí ha estat molt interessant perquè els propis tècnics dels ajuntaments van demanar que els propis doncs, ajuntaments donguessin o signessin una carta de compromís, o sigui, que els prop, o sigui que la gent que forma part d'aquests grups de treball veuen tan interessant el poder treballar conjuntament de dir, escolta, donem suport a aquesta carta europea. I la veritat és que està funcionant molt bé, és una manera també de conèixer-nos molt més entitats i les pròpies doncs, institucions del territori i saben molt més com es treballa. I diria que la part interessant, això que diem colze a colze, però a més, lo interessant és que cada ajuntament o cada consell comarcal a vegades treballa amb unes línies concretes. Quan nosaltres doncs, estem o ens trobem tots els ajuntaments, els consells comarcals, és molt més fàcil de dir, pues mira, aquest ajuntament està treballant amb, no sé, amb el tema de reciclatge, aquests últims que hem estat parlant. Doncs mira, el tema del PAES, o sigui, quina manera tenim de millorar el tema de la recollida selectiva. Ara tenim no només recollida selectiva, sinó també el tema de canvi climàtic. Doncs segurament que no tots anem a la mateixa velocitat, o no tots van a la mateixa velocitat, però si tu saps que algú ja ha treballat molt sobre un projecte, doncs aquest projecte es pot anar agafant a la resta de municipis i nosaltres el que fem, pròpiament, som, diguéssim, la part més administrativa de secretaria de lo que és la Carta Europea. I això ens dona molt, hi ha molta feina a fer, però la fas tan a gust i veus que la complicitat de la gent, que això també doncs, et dona un... et fa pujar molt l'adrenalina per anar tirant endavant.
Això va com el tema de les banderes de les platges, que de tant en tant es va passar l'auditoria?
Sí, 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 això ja fa uns anys que... Exacte, abans tenim el CICTET, ara és la Biosphere, que això és on són certificacions, o sigui, una no anul·la l'altra, eh? Vull dir, nosaltres seguim tenint la Biosphere i seguim les auditories, però la Carta Europea és molt, diríem, molt més potent perquè treballem en conjunt i poder doncs, dir que estem i passem aquestes auditories doncs, vol dir que les coses que estem fent, si més no, les fem el millor possible. Això no vol dir que sigui que ho fem, d'allò de dir, és que ho fem molt bé, intentem fer-ho el millor possible, que a vegades no és el millor i que a vegades a algú li pot semblar que no s'està fent tan bé, perquè quan gestiones un territori no sempre és de l'agrat de tothom, però si més no, el que intentes és que un territori tan proper a el que és una gran ciutat o grans ciutats, Sitges, Vilanova, Castelldefels i la gran ciutat de Barcelona, doncs puguis tenir un espai protegit i que hi trobis la quantitat d'espècies que hi ha i que a la que vas a dins... camines per dintre del parc, encara pots tenir molts quilòmetres que no et trobes a ningú, pots estar completament sol.
Uh-huh. Ja que això és una carta europea, fa dies que no tenim amb en Xavier Roget, es continuen conreant les relacions exteriors, especialment amb els parcs italians?
Sí,
i...
Sí, de fet, mira, no, avui no ho hem comentat, però en la zona de l'Alguer, amb en Porto Conte, que és un dels parcs que estem agermanats, just abans de Nadal vam tenir una reunió amb ells per, bueno, per el mateix que diem, d'anar colze a colze, quines són les coses que ells estan, quins són els grans projectes que ells tenen i que nosaltres encara potser no els hem desenvolupat i viceversa, nosaltres que els hi podem explicar amb ells. O sigui, ells treballen el tema de productes del territori, com comentaves, en Xavier Rugeta ha parlat moltes vegades del tema i que està incrementant-se, el tema del parc a taula, doncs aquesta gent, el tema de productes que s'elaboren dins aquest espai o que es dona a conèixer, aprofitant que això és un espai natural, i tenir doncs un plus pel fet de ser dintre un territori protegit.
Per tant, doncs es manté aquesta, aquesta col·laboració i aquest contacte amb els italians que alguna vegada també havien pogut saludar. Sí. Per tant, doncs tothom té un objectiu més o menys comú, que és això, i diguem el marc aquest de la Carta Europea també ho facilita més.
Sí, està claríssim, perquè la Carta Europea el que fa és veure quins són els països i quines són les regions o les províncies i els parcs que estan dintre aquesta carta, i dones compte que Itàlia també és un dels llocs que han apostat moltíssim, i altres llocs de centre Europa.
Doncs així està el parc del Garraf. Hem fet aquest repàs que ha començat pels cavalls, oi?
Sí.
Tot i que després doncs ens hem anat desplaçant una miqueta, deixant l'apunt que també ens feia en Xavier en Santi, sobre la jornada d'aquest divendres a Can Grau, al voltant del món de l'Espigall, a les 10 del matí.
A les 10.
Tothom està convidat, qui vulgui doncs aprendre coses noves sobre aquest producte de proximitat bastant abandonat a la nostra cuina, però que doncs és gairebé autòcton.
Sí,
per tant, doncs, en aquest sentit, val la pena rescatar-lo. I sobretot doncs, la qüestió aquesta final de la Carta Europea del Turisme Sostenible. Santi Llacuna, director del Parc del Garraf, moltíssimes gràcies de nou, com sempre.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me i poder explicar el que estem fent en aquest espai natural.
Doncs avui no hem parlat d'incendis, ja probablement la propera vegada, oi? Ja parlarem de la gestió, de com es planteja la campanya dels incendis. Repetim, Santi, fins la propera.
Gràcies.
I a tots vostès, ho deixem aquí. Ara ja no dèiem amb notícies, perquè segur que no hi seran, oi? Per tant, d'aquí una estoneta repassem, perquè tenim una pila d'actes, des de la presentació del cartell del Carnaval del Retiro fins al manifest sobre la qüestió del judici ahir. Bé, tenen tot de coses que acabaran amb la gent de la biblioteca. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.